Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
El llibre de Bast, o Blanquerna, sovint conegut com a Blanquerna per les edicions valencianes del segle XIV, escrit a Montpellier el 1283, és una novel·la idealista que va tenir una enorme influència en la narrativa de l'edat mitjana i en els escriptors posteriors. L'obra descriu la nova vivacitat de la vida medieval de manera realista, però sense localitzacions geogràfiques concretes, malgrat que el nom de Blanquerna o Blanquerna en rebet precisament el topònim d'uns topònims de Constantinople. La novel·la està dividida en 5 llibres, cada un d'ells està dedicat a un model de vida, i la novel·la està dividida en 5 llibres, i que cada un està dedicat a aquest model, la vida matrimonial, la monacal, la del bisbat, la papal, i l'últim, el llibre d'amic i amat, la vida eremítica. Seguint la seva vocació religiosa, el protagonista provà d'arribar a Déu a través d'un viatge vital, però a desgrat d'ell mateix, el durà a ser frare, abat, bisbe i papa, i finalment es esdevindrà, pues, per Llull, l'estat de la màxima perfecció espiritual. La primera secció de la cinquena part del llibre Blanquerna l'ocupa el llibre d'Amic i Amat, peça formada, doncs, per 350 aforismes en temàtica religiosa i amb un fort component poètic. A més, s'expressen diverses qüestions, com, per exemple, per influències del Càntic dels Càntics, de la lírica occitana o del sufisme islàmic.
Amic i Amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia para farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
The Eastern world, it is exploding. Violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over
My blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Think of all the hate there is in Red China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace. And tell me over and over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. No, no, you don't believe we're on the eve of destruction.
El compromís ciutadà. Comunicació i consciència.
Què tal, amigues i amics? Bona nit o bona tarda, no sé, a partir de les 8 del vespre, si hem de dir bona tarda, bona nit, en qualsevol cas, benvingudes i benvinguts aquí al programa del Compromís Ciutadà. Des d'ara i fins a les 9 del vespre recopilarem totes les intervencions que hem tingut al llarg d'aquesta setmana passada i que s'emeten al voltant de 11:15 del matí i que aquesta setmana han tingut a veure amb Síria i amb Estat Islàmic. I és que el Pròxim Orient és un autèntic polvorí, un polvorí que ens ha esclatat a les mans si no ho havia fet ja fa anys i que ara Europa en pateix les conseqüències d'una manera molt directa, no només en forma d'atemptat, sinó amb una crisi de refugiats que es veia venir des de feia molt i molt de temps. Acabem d'escoltar Eve of Destruction, de Barry McGuire, i el que farem a continuació serà recopilar cadascun d'aquests fragments que hem pogut escoltar al llarg de la setmana i que hem fet amb la Cristina Mas, que és la redactora d'Internacional del diari Ara. Cristina, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Benvinguda.
Gràcies.
La reacció militar de França... Ja, entrem directes, eh? Uh-huh. La reacció militar de França és la que buscava Estat Islàmic?
Jo crec que és bastant evident, no? És una... Ho vam veure després de l'11 de setembre. És una lògica d'acció-reacció, no? Per tant, bueno, amb el discurs aquest d'Estat Islàmic de plantejar això com un conflicte entre un musulmà atacat per un occident croat i malvat, doncs justament és aquesta la reacció que s'espera, no? Una altra cosa és si, quan hi hagi hagut uns quants atacs més, al final el que es busca en últim terme és que es deixi de bombardejar aquella zona, no? Però inicialment és evident que això és una provocació perquè hi hagués justament la reacció que ha fet el govern d'Holanda. Mm-hmm.
Precisament, i em sembla que t'ets tu, en una de les entrevistes amb un conseller del rei del Marroc deia que no era un xoc de civilitzacions, sinó un xoc de, com ho deia, d'ignoràncies.
Sí, així, d'ignoràncies, no? Mútues, no? Clar, és evident, o sigui... Això no és un conflicte religiós, ni és un conflicte ètnic, ni crec que se les hem. És una disputa pel control, pel poder, en una zona clau del planeta pels recursos que té, no? I, per tant, això vol dir que hi ha molts interessos creuats en joc, dels quals el poble sirià és víctima per tots costats, no? Perquè està patint la violència absolutament de tothom i cap, no hi ha cap país al món que estigui recolzant la seva lluita, no? Que és una lluita que, recordem-ho, va començar de manera pacífica, massiva, democràtica, als carrers de Síria, demanant llibertat, democràcia, justícia social, no? I aquest és el missatge que ha quedat absolutament ofegat pels uns i els altres que tenen altres interessos en joc.
M'agradarà abordar la qüestió de Síria actualment. Mm-hmm. Ja n'hem parlat aquí en el programa, recordo farà unes setmanes. Però abans de concretar això, m'agradaria seguir un moment amb el tema aquest d'aquesta reacció que ha tingut França, perquè em pregunto si l'estat islàmic se'l combat. Se'l combat? Es combat, l'estat islàmic?
Bueno, sí, el problema és com se'ls combat, no? I una altra vegada tornem a trobar aquests vells errors de sempre, no? És evident que no hi ha cap possibilitat d'erradicar del terreny una organització d'aquest tipus amb bombardejos aeris, això ho sap tothom. Vull dir que és evident que el govern francès té assessors militars i experts que són ben conscients d'això, no? Per tant, estem veient una posada en escena que sobre el terreny només pot que complicar les coses, no? La realitat és que no s'entén el naixement, el sorgiment i l'expansió d'estat islàmic si no entenem què va fer Estats Units a l'Iraq i com va envair un país i destrossar un país i deixar una situació absolutament desesperada de la gent i com això ha anat generant una situació de maltracte estructural per la majoria de la població, primer amb una ocupació directa que també tenia el suport de les grans potències europees i després amb un govern titella, d'alguna manera, que era el govern de Maliki, que era un govern supersectari que marginava la majoria de la gent en el dia a dia, no? I com això doncs, va generant un caldo de cultiu de violència, de desigualtat, i en aquest terreny és on es mou l'estat islàmic com a peix a l'aigua, no? Aleshores, això ho sabíem, ho vam veure sorgir, es va anar gestant lentament i amb aquestes condicions, no, provocades molt des de l'exterior en aquestes societats, es va néixer, va créixer, es va autoproclamar, va prendre, no, aquesta visibilitat tan gran a través de les xarxes socials i dels mitjans de comunicació. I mentre això va ser un problema per les poblacions locals només ho patia la gent civil iraquiana o després la gent civil a Síria, doncs a ningú li va preocupar massa, no? De fet, és quan
els tenim aquí...
Quan els tenim aquí, o quan amenacen d'alguna manera l'estabilitat d'aquest règim titella, no?, que es va deixar després de l'ocupació nord-americana de l'Iraq, que havia de ser qui garantís els interessos doncs, de les multinacionals i de tothom allà. No?
Tot això és superinteressant i m'agradarà que ho anem abordant al llarg de tot el temps del que disposarà aquesta setmana el compromís ciutadà, perquè a més tu parles dels jihadistes de primera, de segona i de tercera generació. Però, un moment, val? Perquè et preguntava això de si se'l pot combatre estat islàmic, perquè entre moltes altres coses n'hi ha que ens preguntem si s'està fent alguna cosa aquí a Europa, en aquestes comunes, a les Banlieues, i no només a les Banlieues, sinó doncs, bé, als extraradis, no, de la ciutat, perquè, en definitiva, els que s'autoimmolen aquí són d'aquí, no? I llavors sembla que només puguem arreglar la qüestió bombardejant allà en lloc de treballar aquí socialment. Però, clar, que això ho he dit jo i m'agradaria que tu fessis la valoració, no?
Clar, com ho veus? És el mateix, no? Aquest tipus d'organitzacions només creix sobre una acumulació històrica de greuges, no? És l'única manera en què això pugui arreglar una miqueta, no? Uh-huh. Aleshores, el que estem veient és com, bueno, ara hi ha una nova marca, no? I abans hi havia una marca que era la marca d'Al-Qaeda, anteriorment n'hi havia hagut altres, i la novetat, d'alguna manera, que introdueix l'estat islàmic és trencar, perquè no ens oblidem que és una ruptura d'Al-Qaeda, un trencament, una gent que d'alguna manera pensa que Al-Qaeda era massa tova, no? Que no tenia un enfrontament prou clar, i què fan? Ells diuen, no, nosaltres defensarem un territori, construirem un racó de món on tota aquesta gent que ha patit aquests greuges, que cadascú té els seus, vull dir que hi ha moltes lectures, doncs podreu venir aquí i podreu viure d'acord als vostres principis, no?, i alliberar-vos de tot aquest patiment que heu anat patint durant tots els anys, no? Clar, el que passa és que això són preguntes que ens hem de fer a les nostres societats, no?
Clar.
Si hem de saber entendre, volem entendre per què un jove francès decideix marxar a Síria a combatre, la pregunta no és en els sirians, ni en els iraquians, ni a l'estat islàmic. La pregunta és a les nostres societats, què és el que no està funcionant a casa nostra, no?
Mm-hmm.
Ciutadà. Jo canvio. Tu canvies. Tots canviem.
Acabem d'escoltar la tunisina Emel Matlouti, espero haver-ho pronunciat bé, un tema que es titula Kelm Tijorra i que va posar banda sonora a totes aquestes revoltes que van haver-hi en el país ja fa uns anys. Cristina, seguim endavant. Tinc algunes preguntes més que fer, de fet moltes. Una d'elles és què està passant a Síria, no? Perquè tot està tan enrevessat. Comença tot plegat a Síria amb una revolta pacífica, que és aquesta primavera àrab. I a partir d'aquí, què?
Sí, de fet, el procés de Síria és com el que vam veure als carrers de Tunis, als carrers d'Egipte, a Bahrein, no? Fa només 5 anys, sembla que fos molt lluny, però... I va haver-hi un aixecament massiu. Aquí és important entendre la naturalesa del règim sirià, no? El règim sirià és un règim que s'estableix després del procés de descolonització amb un cop d'estat que porta al poder Hafez al-Assad, que és un militar alauita, que li diu es fa dir el lleó de Damasc, no? I que imposa una mena de contracte molt particular amb el seu poble, no? El contracte és nosaltres proveirem perquè no passeu gana, perquè tingueu uns serveis públics bons, perquè tingueu un nivell de vida...
No, més que correcte.
Sí, correcte, no per els nivells de la regió, doncs, correcte, i això tindrà un preu. I el preu és que haureu de renunciar a totes les vostres llibertats, no? Això, hi ha una caricatura molt maca de l'Ali Ferzat, que és aquest, no? Et dona unes sabates noves amb un pobre que va sense sabates, però aquelles sabates porten unes cadenes, no? Això es tradueix en tot un sistema policial i parapolicial. Penseu que la policia siriana té 16 branques diferents d'aquests sistemes tan propis del món àrab, on els diferents cossos de seguretat es vigilen els uns dels altres, de manera que el cap de l'estat queda, no, per sobre de tothom, amb un sistema de partit únic, que és el sistema del Baath, i amb uns serveis secrets que tenen una força brutal, no? De fet, qualsevol siria que parleu, sempre diuen que de petits els pares els deien que anessin amb compte perquè les parets tenien orelles, no? Aquest sistema de delació al carrer en què promou que tu denuncies el teu cosí, que denuncies el teu germà, que denuncies el teu company de facultat si ha parlat malament del règim, no? Jo crec que, no, amb la història d'aquest país ens podem fer molt al càrrec de com funciona això, no? Bueno, això funciona als anys 70, 80, 90, hi ha 40 anys de... No? D'alguna manera, Síria no ha pogut viure mai en llibertat perquè hi ha hagut totes aquestes ocupacions i després aquest règim, no? I al voltant de l'any 2009... Bueno, bé, el dictador mor, i és una cosa molt curiosa de Síria també, perquè Síria se suposa que és una república, no? Però el poder passa del pare al fill, es converteix en una república hereditària. Bashar al-Assad pren el poder. Hi ha tota una esperança de que llavors, com que és un líder jove, és un líder que s'ha format a Occident, doncs per fi, d'una vegada, Començarà un procés de democratització, no? Teníem en tots els rànquings de drets humans, Síria sempre sortien als pitjors llocs, hi havia una quantitat de desapareguts, presos polítics, bueno, inclús pels nivells de violència del Pròxim Orient era una cosa molt extraordinària, no? Bueno, arriba Bashar i aquesta esperança de canvi, això ràpidament es veu que no serà així. De fet, hi ha un primer moviment on tenen molt pes els intel·lectuals, els periodistes, els professors, que hi ha tot una cosa que s'anomena la primavera de Damasc, no? L'any 2005. Tot allò és aniquilat. I l'any 2006 tenim a Síria, es calcula que 4.000 presos polítics i 17.000 desapareguts, no? Això ja amb Bashar al poder. Bueno, d'alguna manera, l'única llibertat que Bashar porta a Síria és la llibertat de mercat. Es comença una campanya de privatitzacions massives, s'obre l'economia del país. Bueno, tot això què fa? Fa que, quan hi ha la crisi econòmica de l'any 2009 mundial, diguem-ne, aquesta crisi penetra dins de Síria sense cap barrera, i aquell contracte de jo proveeixo i tu renuncies a les teves llibertats es trenca.
Clar.
Això s'agreuja, a més, perquè particularment a les zones rurals hi ha una sequera molt important, per això hi ha gent que diu que la guerra de Síria també és una conseqüència del canvi climàtic, no? Hi ha una sequera brutal on tot el camp queda molt empobrit, hi ha desplaçaments massius de camperols que se'n van a viure a la ciutat perquè no poden viure, i aquest estat paternalista proveïdor tampoc no reacciona, no? Per això, a l'inici també tota la revolta síria té un component molt rural. Què passa? Que en aquest context esclata Tunísia, esclata Egipte, es veu que els pobles àrabs, per primer cop a la vida, ja no estan subjectes al dilema islamisme-dictadura, sinó que poden començar un procés de democratització, i això a Síria, naturalment, doncs entra com la pólvora. Sabeu que el detonant una mica de la revolució a Síria són uns nanos d'un institut del sud del país que escriuen una pintada en la paret de l'institut, que és el poble vol la caiguda del règim, el mateix que s'estava cridant a la plaça Tahrir o als carrers de Tunis, no? Això desencadena una repressió brutal, ferotge. Aquests nanos són torturats, entregats a les seves famílies en un estat lamentable, i comença a haver-hi la gent que surt al carrer a demanar democràcia, 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 no? Que és el lema. Surt massivament al carrer amb un component molt important de gent jove, de dones, un procés molt espontani, sense una direcció clara, sense grans partits que estan al darrere, i és una dinàmica de, a més, creix la mobilització, més reprimeix el règim i més gent surt al carrer a demanar justícia, no? Són mobilitzacions massives, pacífiques, i que tenen com a lema democràcia i llibertat, no? Què passa? Que el règim respon a aquesta revolta a sang i foc, i això vol dir que comencen a aparèixer matons a les manifestacions, després apareixen franctiradors que disparen contra foc real, després tancs directament que ataquen les manifestacions, barris sencers que són sotmesos a setge, i això genera una dinàmica d'autodefensa, no? D'alguna manera, la gent s'ha de defensar davant d'aquesta repressió tan ferotge, i aquí és on comença un procés de militarització de la revolució, però que inicialment, i durant molts mesos, va ser massiva, pacífica i democràtica.
El gos remena la cua al ritme d'un espessó. Ara la pàgina passa i fa que el núvol es mogui i descobreixi un avió que pinta el cel una ratlla i passa lent com la tarda mentre floreixen les flors. Mentre floreixen la pedusa, la moure el paisatge, dic foc encès a la llar i tu sents la seva escalfor, que es construeixi la casa, que el nen s'estimi la mare, mentre vola el falcó. Ara el vent mou els arbres i escala foc a coberta mentre floreixen les flors. Mentre floreixen la pedusa, sents quan truquen a la porta.
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Mishima, mentre floreixen les flors. Seguim més coses aquí al compromís ciutadà. Estem parlant de Síria i d'Estat Islàmic. Ho estem fent amb la redactora del diari Ara, de la secció d'Internacional, la Cristina Mas. Cristina, quins són els actors que hi ha avui dia en aquest conflicte de Síria? Com ho podem entendre, tot el que està passant?
Doncs mireu, amb la Lourdes Vidal, que és la cap de món àrab de l'Institut Europeu de Mediterrània, vam fer un suplement especial del Planeta sobre Síria, aquest suplement que tenim d'actualitat internacional al diari. I jo li vaig dir, Lourdes, hem de poder explicar això perquè tothom ho entengui, no?, amb aquesta complexitat. I llavors ens vam inventar una imatge que jo crec que és molt gràfica, que és una ceba, no? Imaginem-nos una ceba on hi ha un conflicte central, que és aquesta lluita d'un poble que s'ha aixecat contra una dictadura i que segueix sent el rerefons de tot plegat i que és una lluita que continua viva, avui per avui. I com que aquest conflicte s'ha donat en un lloc tan important del planeta per tothom com és Pròxim Orient i com és Síria, que és de fet l'eix clau de l'estabilitat del Pròxim Orient, doncs tothom ha anat intervenint sobre aquest conflicte però no per defensar el poble sirià, sinó per defensar els seus propis interessos. De manera que tenim sobre aquest nucli central una sèrie de capes de conflicte sobreposades que arriben fins a la nova Guerra Freda entre Estats Units i Rússia. No? Aquestes capes han anat, d'alguna manera, invisibilitzant i fent-nos oblidar de que realment la mare d'aquest conflicte és aquesta lluita d'un poble que s'ha aixecat contra un dictador. Diverses capes que tenim sobreposades. Bueno, quan comença aquesta revolta, els diferents actors regionals internacionals van intervenint, ja us dic, no per davant dels interessos de la pròpia Síria, sinó els seus propis. No? Com que des del principi el règim sirià es considera un aliat clau per una altra potència molt important de la zona, que és l'Iran, i una altra potència a nivell mundial, que és Rússia, aquests dos actors intervenen a favor del règim i ho fan de manera pública i oberta. I cada cop, de fet, han anat augmentant el seu nivell d'implicació en el conflicte. Això vol dir que ells han posat armes, han posat soldats, han posat assessors al costat del règim sirià, que mentre tenia, d'alguna manera, un bloqueig internacional per part d'Estats Units i de la Unió Europea, doncs perquè estava fent servir mètodes de guerra absolutament indiscriminats contra la població civil, armes químiques, barrils de dinamita, bombos de fòsfor blanc, de fragmentació, tot això, estava bloquejat, tenia un embargament d'armes, però no servia per res perquè Rússia i l'Iran se'ls saltaven cada dia enviant bon aeri, diguem-ne, de material militar diari. No? Molt bé. A l'altre costat que hi ha, com us deia, no? Hi ha un procés de la revolta que neix de manera pacífica i democràtica necessita defensar-se de la repressió del règim i ho fa com? Ho fa amb un sector de l'exèrcit que es nega a reprimir els seus germans, diguem-ne, que diu que ell no està allà per matar sirians i que es passa i munta l'embrió de l'exèrcit sirià lliure, deserta i munta un mecanisme d'autodefensa de les zones rebels i gent doncs, que per sobreviure diguem-ne, doncs, s'ha d'armar per defensar-se. No? Aquests bueno, no tenen una línia directa d'armament fort, no tenen avions, no tenen tancs, no tenen res de res, no tenen armament antiaeri, no tenen res. I, bueno, els diferents actors regionals i internacionals doncs, diuen, bueno, els ajudarem una miqueta, diguem-ne, perquè no quedin liquidats, no?, per aquesta maquinària de guerra tan forta que això és un Estats Units que diu donarem armament no letal, que no se sap molt bé què vol dir ni quan va arribar. I llavors cadascú arma els seus. Aràbia Saudita, què vol? Vol controlar la situació posta a l'Assad. Per tant, posa armes, però clar, amb condicions, en unes brigades que treballin pels seus. Qatar fa el mateix. Els Emirats Àrabs fan el mateix. Turquia fa el mateix. De manera que això impedeix que hi hagi, d'alguna manera, una direcció política i militar unificada del que és la resistència contra el règim, sinó que es va fragmentant amb 50.000 grups i grupúsculs que en una situació de caos obert doncs, bueno, funcionen.
I que també s'enfrenten entre ells, finalment?
Bueno, clar, aquí hi ha una miríada de grups, d'interessos, de lògica de supervivència, diguem-ne, i allò ens acabes tenint grups d'aquesta resistència que té colors molt diversos i que, a més, doncs, en una situació tan atroç com la que es pateix a Síria, doncs imagineu-vos, no?, s'alimenten de la desesperació de la gent i que molts cops algú agafa una arma i es posa una bandera i un nom simplement per poder sobreviure. No vol dir que després sigui islamista i no sé què, sinó que, mira, allà ha trobat un espai de protecció i ja està, no?
Bueno, I amb tot això, Estat Islàmic, què hi té a veure?
Ara anàvem a això, no? Estat Islàmic. Què passa amb Estat Islàmic? Bueno, que el règim, des del primer dia, Bashar al-Assad diu, això no és una revolta popular, això és un complot terrorista, no? Buida les seves presons de jihadistes. Bashar al-Assad havia col·laborat amb l'època de Bush, de la guerra contra el terror, amb aquesta política anti-Al-Qaeda i tot això. Buida les seves presons de jihadistes i les omple de bloguers, activistes, periodistes, camperols que s'han aixecat contra ell. I diu des del principi, si no em deixeu a mi, si no manteniu el meu règim, seran els terroristes els que guanyaran. I des del minut 1 instrumentalitza aquest fantasma jihadista que es va construint i es va creant. Què fa Estat Islàmic? Estat Islàmic, bàsicament, ataca militarment la revolta des de la retaguarda. I si veiem el mapa de l'avenç de l'Estat Islàmic, Raqqa, per exemple, que és el seu suposat quartel general, era una ciutat que havia estat ja alliberada, que els rebels l'havien pres i havien expulsat el règim d'allà. Uns mesos després de que el règim ja no controla la situació, entra Estat Islàmic amb molt armament de l'Iraq i ocupa aquella zona. I mentre això passa, el règim sirià li va perfecte, perquè està obrint un doble front contra els rebels, que ja no s'han d'enfrontar només a l'exèrcit sirià i a la seva maquinària de guerra alimentada per l'Iran i Rússia, sinó que s'ha d'enfrontar amb un segon front amb Estat Islàmic, no? Que apareix allà com una força exògena, aliena a la realitat, a la història, a la vida del poble de Síria i que obre un segon front contra la revolució. Això és el que està passant a Alep avui, per exemple, no? Els rebels sirians a Alep s'enfronten a un costat contra el règim sirià i a l'altre contra Estat Islàmic, que no té un xoc obert militar amb el règim, sinó que ataca i conquereix terreny a la revolució.
Això acabarà passant factura a l'Assad, però...
Bueno, ja veurem. De moment ell ha jugat aquesta guerra d'allò, aquesta lògica d'allò o el caos, no? Beneficiant-se d'aquesta amenaça jihadista. En algun moment, de fet, hi ha hagut mobilitzacions a més de la seva pròpia gent dient actua d'una vegada contra l'Estat Islàmic perquè els estàs utilitzant, però en algun moment t'arribaran a amenaçar, no?
Clar.
El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
Una cançó de Van Morrison, Full Force Gale. I seguim amb més preguntes per tu, Cristina. Com neix Estat Islàmic i allò que et referies al principi, no? Que hi ha tres generacions de jihadistes. Què podem comentar d'aquest tema?
Sí, de fet, el jihadisme no és una cosa històrica de tota la vida, no? Que a vegades ens oblidem d'això. És un fenomen relativament recent que neix als anys 70, 80, no? I que neix una mica arran, doncs, de la invasió russa de l'Afganistan i la guerra que Estats Units i Rússia fan sobre el territori d'Afganistan, quan llavors els jihadistes eren aliats dels Estats Units, no? És aquella pel·li de Rambo 3 que són els Freedom Fighters, no? Aquells eren, com que lluitaven contra els russos, doncs se'ls havia d'armar i estar al seu costat, no? Per tant, entenem-ho com una cosa que no és una guerra de civilitzacions, de l'islam i no sé què, no. Això és un fenomen contemporani lligat al món de la post-segona guerra mundial, si voleu, o els últims capítols de la Guerra Freda. Bueno, llavors, inicialment això neix d'alguna manera atacant objectius àrabs, diguem-ne, no? I com sempre, que no se'ns oblidi, les principals víctimes dels jihadistes sempre han estat els musulmans. Hi ha moltíssims, per cada mort de París n'hi ha milers. Clar. De musulmans que els han atacat, no? Aleshores, d'alguna manera neix aquesta primera generació, doncs, s'enfronta als governs.
Algèria, també?
Sí, Algèria també, tenim Algèria, tenim l'assassinat de Sadat, el president egipci. Mm. Hi ha molts episodis de realment aquesta confrontació d'objectius en el món àrab, Algèria també. Algèria, recordem que el Front Islàmic de Salvació havia guanyat unes eleccions i quan estava a punt de guanyar una segona volta se li fa un cop d'estat i no se li permet arribar al poder democràticament i allò dona peu a una guerra civil atroç, diguem-ne, que encara queda molt per investigar el que va passar. Bueno, i en aquell moment es concentren d'alguna manera com un projecte, si voleu, revolucionari en el món àrab de fer fora tots aquests governs dictatorials i sàtrapes i que estan d'alguna manera enfrontats amb els seus pobles, no? Evidentment, amb un projecte social i polític reaccionari, clarament, però aprofitant-se d'aquest malestar. Bueno, això és una primera generació. Bin Laden què fa? Bin Laden ho canvia una mica i diu, bueno, no arribarem mai prou a tenir prou suport com per enfrontar-nos en aquests règims si no provoquem una mica Occident, perquè encara és allò de, no? Cuanto peor, mejor, no? Si hi ha una intervenció de fora, no sé què, llavors podrem aparèixer com si els grans que defensem l'islam sempre instrumentalitzen la religió. No té res a veure amb la religió, són moviments polítics, però que utilitzen, no? Utilitzen la religió per com a factor de legitimació, no? Què fa Bin Laden? Doncs l'11 de setembre, no? Provoquem una invasió d'aquests països, generem una situació de caos i en aquest caos nosaltres ens construïm i tirem endavant. Què passa? Passa que l'esclat de la primavera àrab a l'any 2011 desbarata tots aquests plans. Clar. Perquè, clar, es veu molt ràpidament que la gent sortint de manera pacífica, massiva, en els carrers, aconsegueix en un any tot el que Bin Laden amb totes les seves bombes i tot això no havia aconseguit en 15, no? És així. De repente els pobles àrabs troben el seu propi camí, diuen clarament que ells no volen el terrorisme, que aquest sistema no els serveix, i qüestionen d'alguna manera, posen en joc tot l'aparell de control que havia funcionat des de les independències d'aquests països, no? Que són les dictadures àrabs, l'estat d'Israel, tot això queda com amenaçat, no? I aquesta efervescència, i Al-Qaeda no diu res. Es passen, i no perquè Bin Laden estava mort, sinó perquè estan absolutament descol·locats, fora de joc políticament. Són una derrota política, les revolucions àrabs per Al-Qaeda, no? Bueno, allò queda allà en stand-by i d'alguna manera l'estat islàmic representa una resposta en això. Quina és aquesta resposta? És dir, bueno, ara ja no volem d'alguna manera tenir un món... Tot això és que és molt retòric, eh? No. Sempre han sigut disputes pel poder, no? Però què ell diu? Diu, bueno, jo em faré fora amb un territori que defineixo entre Síria i l'Iraq, que l'autoproclamo, dic que allò és el meu califat, una cosa que des d'un punt de vista doctrinal amb l'islam no té ni cap ni peus, perquè això de construir un estat islàmic és contra tota la doctrina de l'islam, eh? El situa en un espai que podia ser allà com en altre lloc, però com que allà hi ha una situació de caos absolut i de guerra i tot això, doncs és on el pot fer, no li busqueu cap explicació doctrinària en això tampoc. I diu, tots els musulmans del món sou convidats a venir a lluitar aquí per defensar aquest territori i, d'alguna manera, viure d'acord als vostres principis sense ser assetjats i maltractats i tot això arreu del món, no? És aquesta territorialització de la jihad el que fa. Per què aleshores un atemptat a París? Per què aleshores, bueno, primer perquè estan en una competència amb Al-Qaeda, diguem-ne, amb el que rivalitzen pel control dels grups jihadistes d'arreu del món, per tant vol dir necessito accions espectaculars i fortes contra un amic gran i tal, doncs per guanyar-me la lleialtat del Shabab, de Boko Haram, de tots els altres grups que funcionen al planeta. I segona, doncs perquè què vull? Vull reclutar aquests joves francesos, vull reclutar aquests joves alemanys, espanyols, belgues, tot això, no? Llavors, si jo aconsegueixo una reacció islamòfoba, racista i tal ara a Europa contra aquesta gent, mira, més gent que tindré pel meu projecte aquest de colonització. No? És aquest doble objectiu dels atacs de fora, però que són instrumentals de l'altre projecte, que és el seu, no? Que és alliberar un territori i sotmetre'ls doncs, al seu projecte d'esclavitud, d'esclavització de les dones, de maltractament de totalitari i tan brutal que estem veient. No?
Molt bé, Cristina Mas. Molt interessant. Molt interessant, de veritat. Deixem-ho aquí.
Que no ens oblidem que els àrabs i els musulmans són la principal víctima de l'estat islàmic.
Sí. Queda clar. I que per cada víctima de París n'hi ha milers d'ells, eh? Ha quedat ben clar. Tota aquesta violència està generant una allau importantíssima de refugiats. La majoria no són els que arriben a Europa, al contrari, són una petita part. Però no deixa de ser una realitat. N'estem rebent moltíssims aquí a Europa. Hi ha aquella foto icònica del nen mort a la platja, però no ha estat l'únic, no?
Sí, sí, l'altre dia a l'Ara precisament ho explicàvem, no? Crec que va ser dilluns, una nena que es deia Sena i el titular en primera pàgina d'un diari turc era Ayla Ilan, avui la Sena, no? Es calcula que han mort com a mínim 150 nanos petits des que es va ofegar la Ilan, no? Doncs jo crec que aquesta serà una de les coses que haurem d'explicar als nostres nets i no sabrem com, no? Una de les coses que ens preguntaran els nostres nets un dia, no? Com era, com pot ser que passés això i ho permetessin, no? Bueno, jo crec que ens hem de fer a la idea doncs, que Europa és un món ric, és un món vell, envellit, i és un món en pau, diguem-ne.
Estable, relativament.
Exacte, no? Envoltant d'un món que és jove, que és pobre i que està en guerra, no? I això no pot ser de cap manera, no? Vull dir que... I que, a més, totes aquestes polítiques de blindatges i aixecament de murs i tot això són absolutament inútils, no? Inútils no, el que fan és que molta gent pateixi, però no s'atura, no? El flux només fa que la gent que intenta simplement salvar la pell o tenir una vida digna, doncs vingui i seguirà venint i ho seguirà fent, no? No hi ha factor crida, hi ha factor expulsió, això és el que passa, no? I clar, jo crec que jo tinc la sensació que, a més, amb el cas de Síria, que no ens oblidem que el 80% de refugiats que arriben avui a Europa provenen de Síria, doncs és la crònica d'una crisi anunciada. Vull dir, era evident que això acabaria passant, no? De fet, n'hi havia molts que ho dèiem. Dèiem, no podem seguir girant l'esquena al problema de Síria perquè ens arribarà a Europa o en forma de refugiats o en forma d'un atemptat gran. Doncs mira, ja tenim les dues coses aquí, no?
De moment, i de moment.
Exacte.
I de moment.
Aleshores, era molt fàcil, no? Què ha passat aquest estiu? Doncs el que ha passat és que tot una... No? A Síria hi ha una guerra ferotge que és una guerra d'extermini de la població civil i que es fa amb barrils bomba que es llença, no? És un sistema de matar absolutament letal, massiu i baratíssim, no? Que s'ha inventat el règim sirià de Bashar al-Assad, que és agafar un barril de llauna, no? Omplir-lo d'un explosiu, dinamita o el que sigui, de metralla, que pot ser simplement runes o qualsevol cosa que hi ha per allà, i llançar-la des d'helicòpters contra barris civils, no? Pues imagineu-vos l'efecte que té això, no? Clar, això és la principal causa de morts, ja portem més de 300.000 morts a Síria, de refugiats, i jo diria de jihadistes, no? Perquè quan tens aquestes, no un mes, dos mesos, tres mesos, sinó 4 o 5 anys, com s'està produint ara, pues al final la gent es desespera i busca el que sigui, no? Bueno, clar. Hi havia aquesta situació d'una guerra, però no una guerra civil qualsevol, sinó una guerra on s'utilitzen armes de destrucció massiva per liquidar la gent, no? Hem vist les armes químiques i moltes més coses, i la gent, inicialment, com passa a totes les guerres, no? Buscant el refugi dels països veïns, no? Quan diem, és que els refugiats no se'n van als països àrabs. A veure, la majoria de refugiats sirians avui estan a Turquia, estan al Líban i estan a Jordània i a l'Iraq.
O sigui, aquí en rebem un 10% del total.
No
més
arriba,
o menys,
no,
menys. Em sembla que eren 8.
Estem al 8 i ja veurem. Vull dir que... Per tant, va haver-hi una primera onada de desplaçament massiu als països veïns amb la idea de dir, això s'arreglarà un dia, podrem tornar a casa. Penseu-vos que la vida en un camp de refugiats és com si la teva vida ha entrat en un parèntesi, no? Ni va endavant ni va endarrere. Has salvat la pell, però estàs en un lloc on no pots treballar, no pots estudiar, els teus fills no tenen absolutament cap mena de futur, no? I, bueno, estàs allà esperant que...
Parèntesi, però també deus passar gana, deus passar
clar,
fred, no?
Clar, llavors, bueno...
Ara arriba l'hivern, allà clar, també són durs els hiverns.
Duríssims, ja ha hagut unes nevades brutals, sí? Per tant, un any, dos anys... Però arriba un moment que ja, quasi cinc anys, s'acaba la paciència. Llavors, què ens passa? Que a la gent jove, la gent forta, la gent que té recursos econòmics, una classe mitjana amb formació, que a Síria n'hi havia molta, vull dir que ben preparada, estem veient metges, enginyers, mestres, tot això, no? Que tenen recursos econòmics, que no estan ferits, que estan forts, que encara tenen energies per construir un futur d'alguna manera, uns que són una mínima part dels refugiats, han agafat el camí d'Europa, no? Han agafat el camí d'Europa i ja us dic, tot això es podia haver previst, ho sabíem molt bé que un dia o altre passaria. I ens ve la gent forta, la gent sana, la gent jove, la gent que té mitjans materials, perquè el país del món que té més refugiats sirians es diu Síria. A Síria hi ha 8 milions de desplaçats interns, de gent que ha hagut de deixar casa seva i anar-se'n a viure a una altra ciutat perquè l'han expulsat de casa, no? Clar, aquesta gent no, ni ha pogut marxar ni ha tingut cap oportunitat de res, no? Són la gent que està vivint una situació més terrible. Només els privilegiats, d'alguna manera, poden marxar del país. Els privilegiats que no han sangat als països veïns i que han decidit el somni de... Bueno, aquesta gent hauria de tenir una catifa vermella amb les lleis europees, amb les seves lleis, eh? I els tractats internacionals. Ningú discuteix que aquests són refugiats de guerra. Haurien de tenir camins segurs i legals per arribar a Europa i instal·lar-se aquí i poder fugir d'aquesta situació, no? I, a part, una acció política clara perquè la guerra de Síria s'arreglés, no? Europa no està fent res, això està fent el contrari. Està mirant a l'altra banda, està permetent que tota la situació allà s'agreugi i quan aquesta gent, que d'acord a les lleis europees i les lleis internacionals que aquests governs han signat, hauria de tenir una catifa vermella i una protecció per poder estar aquí, el que veiem és com Europa s'omple de murs i de barreres i de nens morts al Mediterrani.
Ha estat un plaer, Cristina. Ha quedat tot molt clar, molt contundent, i t'agraeixo l'esforç de venir i d'explicar-nos-ho tot d'una manera tan didàctica i que es feia escoltar amb la màxima atenció.
Sí, no ens deixem enganyar, sisplau, que ara és un moment difícil, no deixem que ens enganyin.
Gràcies i fins la propera. Aquesta setmana ens ha acompanyat la redactora d'Internacional del diari Ara. La propera, deia.
Gràcies, on?
Que vagi
la propera.
Bé.
El Compromís Ciutadà, cada dissabte de 8 a 9 del vespre, amb Joan Ortiz i Serra.
Thank you.
Ràdio Estel.